Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit, salutacions cordials des de l'estudi radiofònic del Bisbat d'Urgell, a la Seu d'Urgell. Gràcies per acompanyar-nos. Durant 30 minuts us oferirem informació religiosa i cultural de la diòcesi d'Urgell. Per al programa d'avui hem preparat un recull d'algunes de les notícies més rellevants dels darrers dies a nivell diocesà. A l'entrevista ens acompanyarà mossèn Jaume Mayoral, rector d'Agramunt i membre de la Delegació de Patrimoni, perquè ens parli dels aplecs que normalment després de Pasqua es van fent presents a les nostres poblacions, ermites i esglesioles. Volem que ens expliqui com aquests aplecs també són difusors i conservadors del nostre patrimoni cultural. Tenim una pregunta de la secció, preguntes que ens fem sobre, que passarem a mossèn Antoni Elvira, vicari de l'Acció Pastoral i delegat diocesà de Catequesi, perquè ens la respongui. L'Àlex Alsina porta els controls. Maria Marín, qui els parla, presenta i dirigeix Església d'Urgell. Comencem. I comencem pel recull d'algunes de les notícies més rellevants dels darrers dies a la diòcesi. El proper mes de maig, que encetem aquest dissabte, mes de Maria, es convoca a l'Església Catòlica a participar en una marató de pregària amb el lema «L'Església intensificava la seva pregària a Déu», dels Fets dels Apòstols, capítol 12, verset 5. Segons ha informat el butlletí diari de l'Oficina de Premsa de la Santa Seu, aquesta proposta és voluntat del Papa Francesc i ha estat comunicada pel Pontifici Consell per a la Nova Evangelització. La iniciativa implicarà de manera especial a tots els santuaris del món perquè promoguin entre els fidels, les famílies i les comunitats el rest del Sant Rosari per invocar el final de la pandèmia. 30 santuaris representatius d'arreu del món guiaran aquesta pregària mariana, que serà retransmesa en directe pels canals oficials de la Santa Seu a les 18 hores de cada dia. El Sant Pare obrirà aquesta gran pregària el dia 1 de maig i la clausurarà el 31, també de maig. Dissabte passat va tenir lloc l'acte de cloenda de la 15a jornada de mestres i professors de religió dels bisbats amb seu a Catalunya, dins l'habitual missa vespertina de la comunitat parroquial de Sant Julià de Lòria, Andorra, presidida per l'arquebisbe d'Urgell, monsenyor Joan Enric Vives. Ateses les circumstàncies sanitàries i les limitacions de mobilitat, l'acte de cloenda també va poder ser seguit per l'habitual canal de retransmissió a Lòria Televisió. La celebració va comptar amb la projecció d'unes paraules introductòries de benvinguda de l'arquebisbe de Tarragona, Joan Planelles, president del Secretariat Interdiocesà d'Ensenyament de la Religió a Catalunya, agraint i reconeixent la tasca dels docents de religió. En el marc de l'homilia, fent esment també de la crida vocacional pròpia d'aquest diumenge, el nostre arquebisbe, monsenyor Vives, va destacar la vinculació de l'encíclica del Papa Francesc dedicada als joves, Christus Vivit, en relació a l'ensenyament de la religió catòlica. Després de la comunió, Enric Puig, secretari general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, va subratllar el caràcter integral i integrador de la tasca dels docents de religió com a resposta a una crida personal radicada en la persona de Jesús. Tots tres han coincidit en subratllar, d'acord també amb les lectures de la celebració dominical, el caràcter missional del professorat de religió catòlica que depassa el mer fet contractual i enriqueix notablement l'acció educativa. Dimarts passat, dia 27, solemnitat de la Mare de Déu de Montserrat, patrona principal de Catalunya i de totes les diòcesis catalanes, l'arquebisbe Joan Enric va participar a la vetlla de Santa Maria a la Basílica de Montserrat, Al matí va presidir l'Eucaristia al monestir de Sant Benet, parlant després amb la comunitat de monges benedictines. I al vespre va presidir l'Eucaristia a la catedral de Santa Maria de la Seu d'Urgell, on celebraren amb ell els vicaris generals i el secretari general. Dins de la celebració eucarística es va beneir una preciosa talla de la imatge de la Mare de Déu de Montserrat, del taller Reixac Campanyà, de Barcelona, que un donant ha volgut lliurar a la catedral i que serà ubicada a la capella lateral del temple catedralici on es veneren els beats màrtirs d'Urgell perquè pugui ser venerada pel poble fidel. L'arquebisbe, a la seva homilia, va glossar la importància que Maria té per al poble de Déu, ja que porta l'alegria de l'Esperit Sant a aquells que visiten i il·lumina el seu camí amb les quatre seves paraules: Ecce, Fiat, Magnificat i Facite, que va anar desgranant. Ecce, és a dir, aquí estic, com a símbol de la disponibilitat a fer la voluntat de Déu. Fiat, o sigui, que es faci en mi, perquè Maria és la humil serventa que deixa fer allò que Déu li demana i no la seva pròpia voluntat. Magnificat, perquè ella magnifica sempre el Senyor, el lloa, li dona gràcies pels beneficis que rep de la seva mà. I faci-te, és a dir, feu tot el que Jesús digui, aconsellant ser actius, estimar i fer, col·laborar a l'arribada dels signes del nou regne de Déu, encara que els seus designis i mitjans siguin sorprenents. Monsenyor Vives va animar els fidels a tenir present en aquell dia el santuari de Montserrat, la comunitat de monjos i tantes persones que pelegrinen als peus de la Moreneta per demanar ajuda i intercessió per Catalunya i per les 10 diòcesis que la Mare de Déu de Montserrat protegeix amb amor fraternal. En diverses ocasions, aquí a Església d'Urgell, hem parlat del patrimoni religiós i sovint ho hem fet amb el nostre col·laborador assidu del programa, mossèn Jaume Mayoral, que és membre de la Delegació de Patrimoni del nostre bisbat i rector d'Agramont, a l'Urgell. L'hem convidat aquesta nit perquè ens parli dels aplecs com a difusors i conservadors del nostre patrimoni cultural. Primer que tot, el saludem. Bona nit, mossèn Jaume.
Molt bona nit.
Moltíssimes gràcies per ser de nou aquí a Església d'Urgell i per estar sempre disponible. De debò que ho agraïm moltíssim.
Amb ganes de compartir.
I anem a parlar d'aquest tema tan interessant. Vostè ens va parlar de la catequesi i també com aprofitar-la per ser un instrument que ens ajudi, una eina que ens ajudi a conèixer el patrimoni religiós en aquell cas, no? Però també ens interessa molt el patrimoni cultural i conèixer per què es fan aquests aplecs. Quin sentit té fer aplecs? Quan es poden fer? Perquè ara amb la pandèmia que estem vivint, doncs, òbviament se n'han hagut de suspendre molts o ajornar-los o, en fi, deixar-los de fer, en definitiva.
Bueno, l'aplec neix una mica de la necessitat de trobar-nos en un context diferent de l'habitual. També en un sentit religiós, l'aplec es fan en petites esglésies i ermites distribuïdes per la geografia dels pobles. De cada poble, més o menys, tots tenen el seu lloc per trobar-se, fer una trobada, fer l'aplec, i per tant, doncs, és una necessitat que és religiosa i també humana. Ens hem de trobar. Al voltant d'alguna activitat, d'alguna celebració que ens uneix. I en aquest cas concret, els aplecs sempre tenen un referent, que és un sant, una devoció a un sant, amb una verge, amb una devoció també amb un nivell espiritual, en el qual es reflecteix una trobada religiosa i després festiva. Per tant, doncs, l'aplec són moments per desconnectar, entre cometes, ho podem dir així, per trobar-nos i compartir allò que ens uneix. A mi m'unirà aquella devoció d'un sant concret del meu poble, en el qual jo estic arrelat, no? I això no es perd. Pots perdre moltes coses a la vida perquè també les perdem, però les arrels, i en les arrels aquestes festes que formen part de la teva vida, del teu bagatge, són sempre molt presents. I això fa que la gent, quan hi ha un aplec, encara que faci anys que has marxat del poble i d'allò, ja te l'aplec, anem-hi, trobem-nos, celebrem-ho.
Sí, sí,
per tant,
sí.
Doncs, és una necessitat també religiosa que permet també la trobada dels fidels en un ambient religiós i un ambient humà. I l'ambient humà i religiós, festiu. Sí, important, sí. Festiu.
I què s'hi fa durant un aplec?
Cada terra fa sa guerra. I per tant, doncs, jo estic segur que no hi ha un vademecum que t'expliqui exacte. El que sí que està clar és hem d'anar a un lloc diferent de l'habitual, ens hem de trobar, hi ha un acte religiós, habitualment la missa, i a l'acabar, abans de compartir la taula, doncs hi haurà alguna cosa que és identitària d'aquell poble. Normalment, a la nostra terra hi ha una ballada de sardanes, hi ha una mica de música, el que sigui, abans de compartir el que també és vital, que és de la taula de l'Eucaristia a la taula del menjar. Per tant, doncs això seria una mica el fil d'allò. Després, cada lloc hi posa les seves petites singularitats, una benedicció de pans. Jo recordo en algun lloc que donaven, que és molt curiós, herbes que feien bona olor, beneïdes, perquè cadascú té la seva singularitat per dir aquest és el millor plec.
I la gent se les vol portar a casa,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Sobretot...
I si se'n pot endur dos, no en deixarà un. Perquè el que importa és que ho he de donar, això ho diuen molt, i és molt bonic, ho he de donar a la veïna, a la família. Quan beneïm els pans beneïts de la plec tal, diuen, què en podem agafar dos o tres? Per què? Per la veïna. Doncs està molt bé.
Clar.
Perquè vol dir que aquell sentiment el vol extrapolar, el vol compartir amb altra gent que estime. Per tant, doncs, jo em sembla que els aplecs és un moment important, si tu vols, molt, molt ocasional en el calendari, però molt present. I, per tant, la gent dels pobles ordenen amb aquests actes i participen gent que mai veuràs potser en un lloc de culte, però aquí hi han de ser perquè és la nostra festa, és la nostra ermita, és la nostra santa o el nostre sant, no?
Sí, sí.
Crec que això que és una realitat que es dona, potser sí, en els bisbats més rurals, perquè la geografia ens ho permet, tindre una ermita en un lloc o en un altre, però també les grans ciutats, quan no eren tan grans, també tenien els seus llocs per anar, en aquest sentit, a fer la seva pregària, la seva trobada i el seu aplec.
Sí, sí. I normalment hi assisteix tota la família, el pare, la mare, els fills, els avis, i sempre que es pugui, és clar. I la gent aprofita també per comunicar-se els seus problemes, els seus goig, tot el que fan, on són els fills, on són els nets estudiant. És com un compartir familiar i fer-ne festa. El nostre bisbat... Digui, digui.
No, no, en aquest sentit que sí, això, que el, sí. Que el que es valora d'aquests aplecs és que és un aspecte familiar.
Sí.
Vindran totes les generacions.
Sí, 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 sí.
Perquè diràs, la gent jove potser arribarà una miqueta més tard, potser gairebé quan la taula està parada. Potser sí, però vindrà. La gent gran potser no es pot quedar a la taula perquè, escolta, no d'allò, però vindran a la celebració.
Sí.
És intergeneracional.
Sí, sí,
i per
sí,
tant,
sí.
Doncs, això li dona una riquesa
sí.
I uns matisos que no trobarem en altres actes de caràcter humà i religiós. I per tant, doncs, això també li dona una vivesa que és frapant, no?
Es podria afirmar que el nostre bisbat, cada arxiprestat en té un o dos, o potser fins i tot tres d'aplecs?
Podríem afirmar, i es pot constatar,
sí.
El nostre bisbat, que és rural, té molt, molt posat a dins els aplecs
sí.
Davant de tal sant. I et diré més, l'aplec d'estiu i el d'hivern, perquè, a més, les coses es feien doblades per fer-ho millor. De dir, no, ens hem de trobar en dos moments importants de l'any, com són aquests dos, no? I ens trobarem a gairebé tots els pobles que s'aprecien, diguem-ho així, tenen el seu aplec, tenen el seu petit ermita, aquell patrimoni que forma part del poble. A vegades més a prop del poble, en llocs sempre fantàstics, perquè estan dalt d'un turonet, amb una plana ben bonica, i per tant doncs, té un valor afegit patrimonial i cultural, perquè hi tenen aquell referent d'aquell edifici, d'aquella imatge i, sobretot, d'aquells records. Pensem que, com que això es passa de generació en generació, els records d'aquests aplecs esdevenen patrimoni del poble.
Clar.
I et diré més, tu pots fer un aplec, que és el que dius abans, es troben i parlem, i troba gent que només una vegada o dos a l'any van al poble. I
clar.
És, però a vegades, normalment, doncs, tots sants, hi van haver els difunts, alguna cosa puntual, i l'aplec. L'aplec, perquè a l'aplec ens hi trobem tots, i parlem tots, i compartim tots.
Clar.
Jo em sembla que com a patrimoni, potser no serà un patrimoni, aquella ermita no tindrà un sentit de patrimoni cultural molt important, però sí tindrà un centre de patrimoni humà. Clar. I el patrimoni humà, de tot el que és les festes i les celebracions, també és cultural, perquè forma part de la teva existència i la teva vivència, i això també forma part, no? Em sembla que en aquest sentit el nostre bisbat no ens podem queixar de que teníem aplecs per anar i donar i compartir, i per tant doncs també, i veig que també la part més humana, més social, els ajuntaments i altres entitats ho senten seu, sí. Diferenciant que l'aspecte religiós és lliure, tu pots i vols anar a la celebració, però i fan, constitueixen un dia festiu. Els agrada que es pugui celebrar, que no, fan, mossèn, que no es perdi la plec.
Sí, sí,
els agrada que no es perdi, eh? Sí. Encara que siguem pocs, a vegades ho fan és que són poquets, però que no es perdi la plec.
Clar.
I al voltant de la plec hi ha aquelles petites tradicions, la cantada dels gojos, la benedicció d'algun element, clar, que es puguin endur. Jo sé que això dona vida, i dona vida espiritual, no només humana,
sí,
també
sí,
espiritual.
A l'hivern s'entén que si es fa prop d'una ermita o d'una... un lloc físic, no? Una església, ha de ser, s'ha de tenir en compte que potser plou i no es podrà fer a l'aire lliure. Es té en compte això, no?
Estem en compte.
Sí.
Però on hi ha tanta devoció, ells diuen el nostre sant no permetrà que plogui. Hi ha anys que els
plou. De debò? De
debò? Sí, sí, sí. Perquè no. És perquè hi ha tanta fe.
Sí, sí.
En el sentit religiós i humà de dir no, l'aplec no plourà. I a vegades plou, però ells munten allà els toldos responents, fa vent, diu no, avui farà un dia, però ells els és igual perquè saben que el seu aplec, sí, en un sentit bonic de la paraula, el nostre, perquè el cuidem i l'estimem, no ens pot fallar. Jo us puc dir que a vegades falla, que a vegades plou,
sí,
fa mal
sí,
temps, però ells costa molt d'anul·lar-lo. I et diré més, jo he estat aplecs que com que no s'han pogut fer perquè... no era el diluvi universal, però Neu-n'hi-do,
plovia
el
molt.
Traslladen, de dir, no el volem perdre, no ha pogut ser aquest dia que toque, el traslladem uns dies perquè
sí.
No el podem perdre.
Sí, sí, sí.
Per tant, doncs, veus que hi ha una estimació que com a parròquia et satisfà, perquè dius, home, aquest aspecte religiós a la gent els hi va, aprofita. Els preveris, jo diria aquí, no en deixeu perdre cap de plec.
Sí, sí.
Potencieu-los, acompanyeu-los, perquè realment el que reps com a església és molt més del que ofereixes, que bàsicament és una celebració.
Vostè ha incidit molt en el que la comunitat cristiana que hi participa en aquests aplecs, doncs hi ha una vivència que té molt contingut, perquè és compartir, és ser comunitat cristiana, però trobar-nos, resar el nostre sant que ens protegeix, comunicar-nos entre nosaltres, fer festa, gaudir junts.
És que és el sentit que li hem de donar a la fe. I em sembla que és de dir, t'hi has de trobar bé.
Clar.
Un aplec és per marxar content, joiós, de dir, hem compartit tantes coses i total és un matí i una tarda, i per tant és perquè puguis gaudir de tot el que suposa... És a dir, l'aplec no es pot deslligar de la paraula festa.
Clar.
I, per tant, jo diria, l'Església no es pot deslligar de la paraula festa, perquè el nostre nucli de tot és la celebració eucarística, que és una festa.
I compartir, també.
El compartir, perquè comparteixes a l'acabar, evidentment, que no falti la taula, amb les mesures pertinents, una bona brasa, perquè això també hi ajuda... I el poder, a vegades comparteixes coses tan insignificants...
La gent porta coses de casa, aquí també, i les compartís.
Agafa aquestes, sí. Aquí farem una mica quatre olives. És a dir, compartir tot allò que hi ha, més eucarístic que això,
sí.
No hi ha res. I al final del dia, quan ja vas plegant les coses, i dius, fins l'any que ve.
Sí, sí, sí.
És a dir, hi ha una necessitat de retrobament i de compartir. I per tant, doncs, això, per nosaltres, que sempre parlem de la comunitat, clar, la comunitat...
Sí, sí.
Més comunitat que això,
sí.
No ho trobaràs. Una altra cosa que tu has de treballar perquè hi hagi un sentit espiritual, un sentit més cristià i creient. Però, per altra banda, dius, si venen, allò que sempre diem, si venen a missa, algo queda.
Sí. Pues
si venen a la plec, algo queda. No em diguis el què. Jo no ho sabré dir, però veus que ho estima i que la gent jove ho estima. A vegades et trobes que per anar a muntar aquestes coses has d'agafar la gent jove del poble, perquè amb la gent gran no tens surts, perquè has de pujar taules i coses, i ells hi són. Per aquestes coses, mossèn, sí fan. Bueno, doncs esperem que si d'aquestes sí, poquet a poquet puguis arribar a les altres, que també són importants a nivell de comunitat, com tu comentaves.
A les ciutats de població mitjana del nostre bisbat també es fan?
Sí. Potser no és una realitat com la dels pobles petits, però tots tenen, inclús més, a nivell de Xibrestat, cal destacar la feina que es fan, que és recuperar almenys, i això és, puja i baixa, però hi ha una necessitat de fer, per exemple, una pleca arxiprestal. Trobem-nos les parròquies totes per trobar-nos i fer això, viure la festa amb un sentit comunitari d'arxiprestat. Són aquelles coses que encara estan en bambalines, però que s'hauran d'anar guanyant i recuperant o instituint per donar aquest sentit de comunitat també, en aquestes zones més grans, que potser tenen més dificultats a l'hora de fer organitzar aquests aplecs, que diem, aquestes trobades a nivell d'una tradició i una devoció.
Però també es deu donar el cas de gent que, de les ciutats mitjanes del nostre bisbat, que se desplacen als poblets on fan l'aplec aquell que hi participen des de fa tants anys.
És que tu ets fill, no d'allà on posa el DNI, sinó que tens les arrels, les arrels es tens. I és que sóc d'aquest poblet, i evidentment que quan arriba l'aplec tal, t'hi fas present. Dius, visco a tal lloc, però jo he agafat l'avi i estic aquí, eh?
Sí.
A complir. Pues això sí, també sí. És bonic, és una vivència bonica.
Molt bé, doncs hem gaudit moltíssim, mossèn Jaume Mayoral, membre de la Delegació de Patrimoni del nostre bisbat i rector d'Agramunt, en aquesta conversa, en aquesta entrevista sobre patrimoni religiós, concretament sobre els aplecs com a difusors i conservadors del patrimoni cultural i la festa i la comunitat cristiana que hi participa. Moltíssimes gràcies, bona nit i fins la propera.
Fins la propera.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
I per acabar el programa ens manca la secció preguntes que ens fem sobre, que no podem deixar de banda. Tenim una d'aquestes preguntes que volem passar a un nostre convidat que tantes vegades ha vingut al programa. Es tracta de mossèn Antoni Elvira, delegat de Catequesi. Primer que tot, el saludem. Bona nit, mossèn Antoni.
Molt bona nit, de nou.
Tenim això. Tenim una altra pregunta. Estem abusant una mica, però ens agrada molt saber un tema que és molt interessant i molt important en la vida cristiana, sí, com és ara la catequesi. Per tant, la pregunta que li transmetem és una mica durilla, eh? Formació ha de rebre un catequista? Perquè no pot fer catequesi qualsevol persona. Ha de ser una persona que tingui una mínima formació cristiana.
Evidentment. Sobretot, primer, a partir d'una persona que ha fet i que fa experiència de fe, no? I de vida eclesial, no?
Sí, sí.
Però si anem ja de cara a com hem de pensar una formació dels catequistes, i els documents que ens en parlen, no m'inventaré res, sinó que són el directori darrer que ha sortit, doncs també ens en parla, com l'anterior directori general de la catequesi també ens en parlava. Sé que ja han passat molts dies de la festivitat de Reis, però, si em permeteu, doncs, mira, és fer una mica la carta als Reis, perquè és com demanar molt i després mira, els mags d'Orient ens porten el que creuen, no? No ens ho porten tot de la llista.
Exacte.
Però ho hem de tenir present, no? Hem de tenir present, pensem els nostres catequistes, i ui, tot el que ara diran, però si això, qui podria fer catequesi, si no. Però l'horitzó és aquest, no? Hem de caminar cap aquí. Els nostres plans de formació, quan fem formació de catequistes, hauríem de tenir en compte això. I el director ens parla com tres dimensions, i ens parla amb uns verbs, que és la dimensió del ser, el ser catequista, que ara l'últim directori ha afegit el saber estar amb, es refereix a tot l'àmbit de la formació humana, de maduresa humana, de maduresa cristiana, de sentir-te enviat. Per tant, diu, el ser, qui sóc jo com a catequista, no? És qui sóc jo com a persona. És a dir, una persona amb uns problemes humans, no, no seria apte per fer catequesi. No? Una cosa és que tenim problemes tots, tots tenim problemes, no? Però uns problemes psicològics, per dir alguna cosa, doncs, no sé, una persona adequada, no? per acompanyar altres persones en aquest descobriment de la fe. Per tant, el ser del catequista, ser maduresa humana i cristiana, i saber estar amb, vol dir, no sóc catequista sol, sinó amb altra gent, amb la parròquia, amb el meu poble, que hi ha altres realitats. L'altra dimensió seria la dimensió del saber. Per tant, ja entenem que es refereix a tots els continguts de la fe, els continguts tant de la Bíblia com de teologia. No vol dir que hem de saber-ho tot de la Bíblia, tampoc, però sí, hem d'anar caminant a descobrir, a enriquir-nos més dels continguts bíblics i de la teologia. No? I després, l'educació i una formació també en l'àmbit del saber fer. Per tant, tot el que fa referència a la formació pedagògica, metodològica, que això sempre està en constant actualitat.
Clar.
Ara, per exemple, se'ns demana molt que els catequistes també s'estiguin formant en els mitjans també, doncs, de xarxes socials,
clar,
de mitjans de comunicació, doncs, perquè la situació de pandèmia i tal, doncs, ens ha de permetre arribar també als infants, no? I, esclar, abans els catequistes potser no sabien fer un enllaç, no?, de premiers d'una plataforma. I ara, bé, doncs hi ha catequistes que, bueno, estan confinats, doncs, o no ens podem reunir, doncs, tenim 20 minuts, 25 minuts, ens veiem, fem, o enviem uns materials, o... Bé, són... Ja entenem, no?, que és... La metodologia va canviant, eh? I evidentment, la metodologia també depèn, i la pedagogia també depèn de les persones a qui acompanyem, no? Perquè hi ha una catequesi de, podríem dir, més d'educació especial, no? I que també té una metodologia molt pròpia, clar. Com es pot, no?, com es pot educar, com és en la fe, a un nen sordmut, un nen autista. I algú diu, no es pot fer res. I tant que es pot fer, i tant que sí. El que anomenem la catequesi especial, no? Però és molt important veure aquestes tres dimensions com ens han d'ajudar a anar caminant cap a la formació pròpia dels catequistes de les nostres parròquies.
D'acord, doncs moltíssimes gràcies, mossèn Antoni Elvira, delegat de catequesi d'aquí del nostre bisbat d'Urgell, i fins la propera.
Molt bé, fins la propera.
I fins aquí l'Església d'Urgell d'aquest dijous. Ha estat un plaer fer el programa per a vostès una setmana més. Si ho desitgen, ens retrobem dijous vinent aquí, a l'Església d'Urgell, i en la sintonia de Ràdio Estel. Els hi oferirem informació religiosa i cultural de l'Església d'Urgell. Salutacions cordials de l'Àlex Alsina a la tècnica i de Maria Marín en la presentació i direcció del programa. Continuïn cuidant la salut, sisplau, i també la de tots els que els envolten. Adéu-siau.